Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'ofici de Vespres, la pregària del vespre que ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Estimes Ràdio Estel? Col·labora amb nosaltres per continuar creixent. Truca'ns al 93 409 2770 o connecta't a radioestel.cat.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Del 26 d'octubre al 5 de novembre, Pèrsia, ruta bíblica amb el Club Més Amics. Un viatge per descobrir l'antic imperi persa, l'actual Iran. Un viatge en el temps per viure una història èpica de més de 2.500 anys d'antiguitat. Del 26 d'octubre al 5 de novembre, Pèrsia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Ràdio online i a la carta, promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. Nova app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Busca-la.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
La campanya per a les eleccions al Parlament de Catalunya, que es faran aquest diumenge, es troba ja en la seva recta final. La relliscada, per dir-ho així, de Mariano Rajoy en una entrevista a Onda Cero aquesta mateixa setmana i també els avisos sobre pensions, sobre bancs o sobre la continuïtat o no d'una possible Catalunya independent a la Unió Europea han continuat marcant les últimes hores de campanya. Ahir, per exemple, hi havia a Catalunya Pedro Sánchez, secretari general del PSOE, i el mateix Felipe González. Des del PP també Mariano Rajoy i la cúpula del partit a nivell estatal han estat presents aquests dies. Avui, precisament, volem parlar del que ofereix el Partit Popular en aquestes eleccions, una formació clarament contrària a la independència, amb un programa propi i també amb un missatge d'avís sobre el que pot passar a partir del 27 de setembre. Ens acompanya Antonio Gallego, número 3 de la candidatura que encapçala Xavier García Albiol a la circumscripció de Barcelona. En un un dia una mica diferent, festiu a Barcelona, però un dia feiner al conjunt de Catalunya. Ens acompanya Antonio Gallego, com dèiem, número 3 de la llista del PP a la circumscripció de Barcelona. Senyor Gallego, bona tarda, benvingut a Ràdio Estel.
Hola, bona tarda.
Com està? Com està vostè? Com està la candidatura del PP amb aquests dies de frenètica activitat?
Pues això, ja ho dius bé, amb frenètica activitat. Per nosaltres no és festiu, eh? Encara nosaltres estem amb aquests dies de campanya. I, bueno, i avui és un dia en clau electoral, pues, laboral més, no? És dir, aquí, disposat a respondre a tot allò que em preguntis.
Bé, preguntes en podem fer moltes, sí. Però si li sembla, comencem per l'actualitat. Què pensa vostè i què pensa el Partit Popular de tot el que s'ha dit aquests dies, els avisos de les principals entitats de bancs espanyoles sobre una possible Catalunya independent, sí. Els avisos des de la Unió Europea sobre el fet que Catalunya pugui quedar fora de la Unió, les respostes de les candidatures independentistes, tot aquest debat. Vostès què hi diuen a la ciutadania davant d'això, quan els acusen d'amenaçar o aquest tipus de qüestions?
Bueno, vamos a ver, no se trata de amenazar ni se trata de generar miedo, se trata de explicar que las decisiones en la vida pues normalmente conllevan unas consecuencias, ¿no? Cuando tú tomas una decisión, pues puede pasar algo. Ya está. En fin, y entonces nosotros avisamos de las consecuencias de tomar una decisión vinculada a la secesión, a la ruptura de España en dos. Y esto tiene unas consecuencias y la gente las tiene que saber. Pues mienten aquellos que dicen que todo será divino, magnífico y todos seremos altos, ricos, cachas y guapísimos. Mienten. Entonces hay que explicar las cosas. Entonces, ¿qué consecuencias trae pues la secesión de una parte de España? Pues ya lo han dicho, ¿no? Todos estos señores que tú hacías referencia, ¿no? La Sociedad Española de la Banca, que está formada por ejemplo, el Caixa, Banco, sí, de Sabadell, Santander, BBV, que yo creo que son gente, son personas que saben de economía un poco, pues dicen que, hombre, que se replantearían su estrategia de implantación en Cataluña, es decir, que se podrían ir de Cataluña, que limitaría muchísimo el crédito a las familias y a las empresas, que podría ponerse en riesgo los depósitos de muchas familias. Eso lo ha dicho en un comunicado, escrito, bastante claro. La patronal, las empresas, Fomento del Trabajo, la COE, han dicho lo mismo, que pondrían en riesgo la recuperación económica y que muchas empresas, pues, igual también se irían de Cataluña. Uh-huh. Y lo han dicho muchas instituciones, ¿no? Entonces, en fin, no es una campaña del miedo, es que te lo ha dicho Almirall, te lo ha dicho Pronovias, te lo ha dicho Freixenet, te lo han dicho muchas empresas. Uh-huh. Planeta, que se van. Y entonces dicen, ¿por qué? Porque quieren formar parte de un territorio que tenga como moneda el euro y quieren estar implantadas en un sitio donde se llama Europa. Y de momento somos Europa. Por tanto, es así. Entonces, no es miedo. Es decir, ellos están diciendo lo que están diciendo y nosotros eso lo compartimos, porque es evidente que todo esto genera unos riesgos pues muy importantes para los catalanes y sus pensionistas y sus trabajadores y sus empresas.
Què diu el PP de Catalunya, que és la formació que es presenta a aquestes eleccions, davant el fet que, d'una banda, vostès entenen aquestes eleccions com autonòmiques, com unes eleccions al Parlament, perquè ho són unes eleccions normals, però d'altra banda entrin en el debat de la independència, d'alguna manera els diguin que assumeixen un cert caràcter plebiscitari. Vostès com articulen aquest missatge? Perquè no ignoren la realitat, que el tema de la independència és present en aquestes eleccions.
Bueno, a veure, Artur Mas va signar un decret de convocatòria ordinari. I són unes eleccions autonòmiques com les que es poden celebrar a Andalusia, Galícia o a Madrid.
Unes eleccions on tothom acceptarà autonòmica, el resultat, no?
Autonòmica. Són unes eleccions autonòmiques. I estem parlant d'escollir un govern per gestionar els afers en l'àmbit de les competències autonòmiques aquí a Catalunya, no? Clar, si tothom em pregunta per la independència, jo tinc a respondre a les preguntes que fa el presentador, no? Jo, en fi, si vostè em pregunta per això, pues jo li
contestaré.
No li contestaré.
Pregunto només jo,
a tot arreu. No vostè.
Qualsevol, ja ens entenem, no? Ja, sí.
Per tant,
no ignoren la realitat, per entendre'ns.
A mi m'agradaria, doncs, que durant, diguem, aquests dies de campanya, pues, en fi, que també a Catalunya s'hagi parlat, pues, no sé, pues, de sanitat, d'educació, de com fem l'atenció correcta a les persones amb discapacitat, o, en fi, i més de més, sí, es podríem parlar d'altres coses, de política fiscal, no? Dels impostos que paguem els catalans, de que això està en bancarrota, que necessitem equilibri financer, però no em pregunten d'això, no? Em pregunten per la independència. Jo, en fi, jo contesto sobre el que em pregunten, no? I aquesta és la qüestió, no? Uh-huh.
Xavier García Albiol ha debatut, evidentment, sobre la independència amb els altres candidats, i és un fet democràtic també ben natural, no? Vostès ho assumeixen d'aquesta manera.
Bueno, jo entenc que hi ha persones que, bueno, que vulguin plantejar aquest debat, que aquesta sigui la seva principal preocupació, sigui pràcticament el monotema d'alguns partits polítics, i jo, en fi, pues, jo crec que es podria parlar d'altres coses. M'agradaria que Catalunya fos una comunitat autònoma que estigui normalitzat el debat polític, no? I que es parli de totes aquestes coses que he dit abans, que puguin parlar de, en fi, de la
sanitat, d'educació, de les competències,
sí,
de temes
socials.
Sí,
m'agradaria. Però, lamentablement, únicament parlem d'això, no? I, en fi, la nostra posició en aquest sentit és ben clara. Ens agrada Catalunya, però ens agrada dins d'Espanya i dins d'Europa, i també ho dic amb tota normalitat. Ens agrada que els dirigents puguin compleixin la llei. No m'agrada veure governants que diuen aquesta Constitució, jo, en fi, a mi em dona igual, jo faré el que em doni la gana, que agafaré la Constitució i, en fi, faré el que jo vulgui, no? Perquè, per tant, és això el que demanem, no? I el que estem dient, també en tota normalitat.
Avui parlem amb Antonio Gallego, número 3 de la llista del PP a la circumscripció de Barcelona, una llista liderada, com sabeu, per Xavier García Albiol. Anem al que ofereix el PP a nivell global en aquestes eleccions. El Partit Popular es presenta amb unes enquestes que, d'una manera, potser per influència del desgast de la gestió del govern espanyol, potser per alguns fets de la política del PP a Catalunya que no han agradat una part dels seus antics electors, o el fet que pugi Ciutadans, o per altres factors, no són gaire favorables. Què esperen vostès? Quin resultat creuen que poden aconseguir? De quina manera creuen que poden seduir una part d'aquests electors no independentistes, votants habituals del PP, o simplement electors en general?
Sí. Bueno, nosotros tenemos un magnífico candidato, Xavi García Albiol, ha sido alcalde de la principal ciudad, de la tercera ciudad de Cataluña, en número de habitantes. Es el único candidato que tiene experiencia en la gestión de una administración. Yo creo que está bien poner en valor que tiene experiencia en la gestión, el resto de candidatos no. Y yo creo que eso es muy positivo. Habla alto, claro, se le entiende todo perfectamente. Creo que conecta con muchísima gente en su discurso, ¿no? Yo lo he acompañado algunos días de esta campaña y he notado que tiene el cariño de los vecinos, un sinfín de personas, pues le preguntan, le hablan, se quieren hacer fotos con él, etcétera, etcétera. Es una persona muy querida que conecta, ¿no? Y yo, en fin, yo no me acabo de creer las encuestas. Vamos a ver cómo acaba el partido, ¿no? Aún quedan unos cuantos minutos, la bola sí. Sigue, la pelota sigue estando en el campo de juego, y espero que algunas encuestas nos han sido positivas. He visto encuestas de 16, 17 diputados, que serían unos resultados pues razonablemente buenos, y he visto otras de 10, 11, ¿no? Que no serían tan buenos. Pues bueno, pues vamos a ver cómo acaba este partido, ¿no?
En aquesta legislatura, el Partit Popular, amb Alicia Sánchez Camacho al capdavant, ha tingut 19 diputats, en l'anterior n'havia tingut 18, és a dir, que havia anat com pujant una mica, i ara, com dèiem, les enquestes no pronostiquen aquest resultat que es podria considerar bo per al PP. Potser l'aposta d'un nou candidat, després d'un lideratge d'Alicia Sánchez Camacho, que coincidirà vostè amb mi, que potser ha tingut una mica de desgast per diferents circumstàncies, era necessari per al PP?
Bueno, Alicia Sánchez Camacho es una persona que ha estado aquí pues durante 7 años liderando el Partido Popular de Cataluña. Hacerle frente al separatismo cuesta, erosiona, es difícil, no es fácil decir determinadas cosas en esta Cataluña nuestra, y todo esto pues pasa factura, erosiona, y como volviendo al símil, estábamos antes ahí hablando de la pelota y del campo de fútbol y de sí. Tal, pues en fin, yo creo que era una magnífica delantero centro, pero
también
ha llegado al minuto,
pueden renovar las cosas,
ha llegado al minuto 70 y no pasa nada por sacar a un magnífico delantero centro también, que pues con que con más fuerza, con más fuerza, con más energía, más descansado en ese sentido, y yo creo que puede meter algún gol.
Parlem d'escenaris possibles després d'aquestes eleccions al Parlament de Catalunya, eleccions on la polarització sobre el debat independència sí o no està molt present. El Partit Popular, a través del mateix president Mariano Rajoy i d'altres dirigents, ha dit que no descartaria proposar un pacte de les forces no independentistes en cas que, per exemple, Junts pel Sí i la CUP no sumessin el mínim de 68 diputats. Vostès contemplen aquesta opció seriosament? Xavier García Albiol, per exemple, si el PP fos la primera força anomenada constitucionalista, proposaria aquest pacte el mateix dia 27 a la nit?
Sí, a veure, el Xavier García Albiol ho ha dit, no? És a dir, nosaltres volem parlar amb tothom, amb una condició. La condició és que siguin forces que respectin la llei. Ja està. O sigui,
Seria una situació com excepcional, diguéssim, com deia el mateix Rajoy.
És que és absolutament excepcional, perquè, clar, és l'única comunitat autònoma d'Espanya que es declara obertament en rebeldia, que diu que la Constitució, en fi, que no la volen complir, fan desacato de les sentències del Tribunal Constitucional, estan amenaçant dia sí, dia també, amb una declaració unilateral d'independència, que això és molt fort, el que estan dient. El que estan dient és molt fort. No descartem el dilluns fer una declaració unilateral d'independència. En fi, la situació...
En cas no han dit que ho facin dilluns, vinent.
No, però han amenaçat moltes vegades. I això l'altre dia, 25 ministres, exministres de Partit Socialista, Partit Popular i UCD, ho van dir a una carta pública que van signar, no? Que això, en fi, una declaració unilateral d'independència és un cop d'estat, a veure si ens aclarim. I amb això estan. La situació, per tant... és excepcional, és evident que és excepcional. O sigui, en fi, hi ha gent que t'està dient que en funció del resultat van a fer un procés per constituir un nou país i, per tant, trencar l'actual en dos. Home, no és normal, no és la política que jo observo que es fa a Galícia, Andalusia, Madrid i el País Basc. Jo entenc que hi hagi, i respecto, que hi hagi gent...
Això li volia dir, les idees es poden defensar sempre en una democràcia, també les independentistes.
Sí. No, si jo respecto a tothom, i si alguna persona té el sentiment independentista, sembla molt bé. Es poden respectar totes les idees. Dintre de la llei, sisplau.
Dintre... Per tant, vostè demanaria als independentistes que intentessin canviar les lleis per fer-ho d'una altra manera?
Exacte. O sigui, hi ha unes normes, hi ha unes regles del joc. O sigui, abans parlàvem de futbol, si vols continuem amb el futbol.
Pot fer vostè els símils que vulgui.
Però és evident que si estem jugant un partit de futbol, les regles són les regles, i el fora de juego se señala com se señala, si se dice que el partit dura 90 minuts i que hi ha un senyor que és l'àrbitro, que és el que pone orden para que los 22 jugadores, pues, en fin, se lleven razonablemente bien, lo que no puede ser es que cojamos, expulsemos al árbitro o alarguemos el minuto 90 hasta el 184 hasta que marques tú un gol. Quiero decir, no cambiemos las normas. Y entonces, eso es lo que nosotros pedimos. Es que es bastante sencillo. Hay unas normas del juego y las hem de respectar. Porque si no respectan las normas, si los independentistas no respectan las normas, hombre, algú podría tener la tentación de no cumplir la norma a él. I aleshores ploraríem molt, no? Es queixaríem molt, no? Per tant, hem de ser respectuosos amb les normes. Si una autoritat, si una comunitat autònoma, si un president no compleix les normes, no compleix amb la llei, en fi, és que això sembla més una república bananera que un estat de dret. La democràcia és estat de dret, és respecte a la llei.
Naturalment, però el que passa, senyor Gallego, és que els que voten són els ciutadans i de vegades entrem en una mena de dualisme complex, no? Els ciutadans tenen legítim dret a defensar unes idees unes altres.
Sí, la legítima...
I potser ells no tenen la culpa de que s'arribi a aquesta situació.
Sí, però la legítima...
Poden opinar, diguéssim.
Salvant les distàncies, i ho torno a repetir, salvant les distàncies. Un partit neonazi pot defensar el que vulgui? Bueno, pues no... Ha de complir la llei? Sí. I ha de ser respectuós.
No és el mateix, senyor
Gallego. He dit dos vegades,
sí,
salvant les distàncies.
Podríem posar l'exemple d'un partit que volgués suprimir les comunitats autònomes, per exemple.
O un partit que vulgui... No, però, bueno, això, en fi, això ja...
Que no ho podria fer amb la llei a la mà, diguéssim.
Exacte,
pot defensar-ho i pot guanyar unes eleccions.
Exacte.
Posem l'exemple en l'extrem contrari.
Exacte. S'ha de respectar les normes. S'han de respectar. O sigui, jo... I torno a insistir. Jo respecto moltíssim a la gent que es considera únicament catalana. També a la que sent únicament espanyola, a la que se sent castellà,
catalana espanyola
i catalana. Contra els sentiments no podem anar, i s'ha de respectar absolutament tot. I el que es fa que la convivència sigui raonable és que hi hagi un marc legal que arbitri aquesta situació. Si ara un d'aquests grups diu, mira, jo la llei m'importa un pito, doncs a partir d'aquí comencem a tenir problemes. I jo demano que la gent pues, respecti les lleis, no? Respecti les lleis. I amb això estem. I li demanem a les persones que senten catalanes, espanyoles, amb tota normalitat, que per cert, la gran majoria de les enquestes diuen que els catalans es senten d'aquesta manera, que ens ajudin i que votin a la candidatura del Partit Popular el diumenge. I amb això estem.
Avui amb Antonio Gallego, en el Mirador de l'Actualitat, ell és el número 3 del PP a la circumscripció de Barcelona, parlem d'aquestes eleccions. Ara no ens podem allargar explicant o comentant el que ha passat des de l'any 2010, recordem la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut fins ara, però vostès des del PP i també el govern espanyol, vostè que també ara, per cert, és diputat al Congrés fins ara i ha estat una mica en contacte en el que és la gestió a nivell estatal, creu que tot això ha tingut influència en l'augment de l'independentisme i que potser cal, depenent del que passi diumenge, sobretot si guanyés Junts pel Sí o si guanyessin les candidatures independentistes, cal obrir un procés del diàleg que sigui més flexible en tot això que vostès defensen, també legítimament, que és el compliment de la llei, però potser un diàleg que pugui afrontar el problema tal i com és.
Jo torno a dir, diàleg sí, dintre de la llei. Tothom ha de jugar amb les mateixes normes del joc. Si no, això no és democràcia. Un. Dos. Parles de la sentència del 2010 del Tribunal Constitucional, etcètera, etcètera. Després d'aquella sentència, Convergència i Unió va pactar amb el Partit Popular al Parlament de Catalunya durant 2 anys. No estarien
tant. Eren pactes puntuals pels pressupostos.
Dos anys. No estaria, i el pressupost és la principal eina de política d'un govern. No estarien tan dolguts. Però què va passar? Arribem al juliol del 12, es presenta Artur Mas al Palacio de la Moncloa i demana un pacte fiscal, veritat?
Sí, sí.
El president Rajoy li diu que, home, en la prima de risc, en 640 punts i amb 45.500 amenaces de rescat, intervenció i d'homes de negre i corralito a sobre Espanya que hi havia en aquell moment, que no es podia parar a fer aquella reivindicació, aquest canvi cap al pacte fiscal. I a partir d'aquí, l'independentisme pues fa una manifestació, primer demanant el pacte fiscal i després independència, i després més independència, i després més independència. Jo crec que el tema de la sentència de l'Estatut, que per cert ningú sap que es va cepillar aquella sentència, ningú li pregunta a tothom i ningú sap, jo crec que no és precisament el motiu real d'aquesta qüestió. Jo crec que és una provocació directa del nacionalisme per ocultar tantíssima corrupció que hi ha en el si de Convergència i Unió del Partit del Govern a Catalunya i una gestió absolutament patètica. Tinc que recordar que està en bancarrota i que l'Estat és el que està pagant ara mateix les nòmines de les professors, dels metges, fins i tot està pagant la farmàcia. Tot això ho està pagant a Catalunya, a València, a Múrcia i a Andalusia.
Sí, que són les comunitats que paguen més i reben menys.
Que són les comunitats que estan en bancarrota.
El que passa és que també és veritat, senyor Gallego, i vostè és català i també hi contribueix, els catalans paguem uns impostos molt generosos i solidaris amb la resta de comunitats i rebem menys del que donem, i això també ha fet doncs, que hi hagi un cert sentiment doncs, com de greuge.
Sí, però, en fi, Madrid, el dèficit fiscal de la Comunitat de Madrid és 5 vegades el de Catalunya, i no està en bancarrota.
A la guerra de xifres.
No és guerra de xifres. O sigui, la Comunitat Autònoma de Madrid té un dèficit fiscal, que a mi no m'agrada parlar d'això, però, en fi, però soc especialista en això, si vols podem parlar. Però, en fi, 5 vegades més superior i no és per això demanen la independència, ni demanen un pacte fiscal, ni demanen trencar amb tota la legalitat. És que no té... I no està en bancarrota, per cert. No està en bancarrota. Això de ser la culpa de tots els meus problemes és de Madrid. És una miqueta infantil. I quan una persona és madura, doncs també ha de reconèixer que alguna cosa ha fet i alguna cosa mal haurà fet, no? Sí. I aquí a Catalunya no escolto ningú, no? Nosaltres som molt guapos, més gestos, més tal, més preparats que els nois de la Meseta, i la culpa de tot és de Madrid, i això és com molt pueril, molt infantil.
Estem acabant ja aquesta conversa amb Antonio Gallego, número 3 del PP. El temps sempre se'ns queda curt, passa molt ràpid. Una qüestió sobre el que va dir Rajoy ara fa uns dies, aquesta mateixa setmana, en una entrevista a Onda Cero, que una miqueta mediàticament i per part de molta gent s'ha qualificat de la relliscada sobre el tema de la nacionalitat. Vostè què en pensa?
Bueno, si és una relliscada és perquè no forma part de la doctrina de Mariano Rajoy. Si no, no seria relliscada, seria la doctrina de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy què ha dit durant aquests dies? Pues ha dit molt clarament, si tu vols fer-te un país independent, has de petxugar. O sigui, el que no té sentit és demanar la independència i demanar, suplicar la nacionalitat espanyola. El que no té sentit és demanar la independència i que et pagui la pensió a la Seguretat Social espanyola. El que no té sentit és demanar la independència i demanar que els bancs espanyols estiguin aquí. El que no té sentit és demanar la independència i que el Barça continuï jugant la Lliga de Futbol espanyola. Perquè això és com anar-se de casa dels teus pares i anar a portar el divendres, portar les camises que te les planxin. Això és infantil també, una altra vegada. I hem de començar a parlar, clar, en fi, perquè si vols anar, t'has d'anar. Això de secessions low cost no existeixen. Uh-huh. I em quedo amb els drets, però no amb les obligacions, això, en fi, que la resta d'Espanya no són tontos. O sigui, és que clar, la resta de la gent del país, de la resta d'Espanya, la gent diu, bueno, escolta, se'n pensa que som tontos tots aquests o què? Clar, és que no té sentit, eh? O sigui, a veure si som seriosos i no enganyen. I jo demano a la candidatura de Junts pel Sí doncs que no enganyen a la gent, no? Si vols fer-te independent, amb totes les conseqüències. I hi ha moltes conseqüències molt doloses per les famílies i les empreses de Catalunya.
Esperem que tant des del PP com des de les altres candidatures també es pensi, sobretot, després de les eleccions, en aquells problemes que preocupen molt als ciutadans. Certament molts ciutadans també estan preocupats pel nou canvi polític que podria haver-hi, sigui independència, sigui un nou procés de diàleg, sigui un canvi constitucional, sigui el que sigui, però certament també ens preocupa doncs, que hi ha centenars de milers de persones sota el llindar de la pobresa. Hi ha molts aturats i aquesta crisi de la qual sembla que sortim en xifres macroeconòmiques encara no s'ha acabat, doncs esperem que entre tots aquí cal també diàleg a nivell parlamentari i puguin fer-ho possible, senyor Gallego.
No se n'oblidi que les millores macroeconòmiques són la suma de moltes millores microeconòmiques. I hi ha un problema, sí, i hem de continuar treballant per sortir de la crisi, però també li dic que moltes situacions s'estan millorant i molta gent està començant a tornar a tenir una feina i moltes empreses et diuen que van millor. I aquesta és la realitat i és innegable.
Moltes gràcies, senyor Antonio Gallego, número 3 del PP a la circumscripció per Barcelona, liderada per Xavier García Albiol. Com sempre diem, en sentit neutre, que hi hagi sort, que els ciutadans vagin a votar diumenge i que després, passi el que passi, doncs ho sàpiguen gestionar. Adéu-siau, bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 del vespre, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlia on tractem els principals temes econòmics amb cara humana. Plusvàlua, amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana del Consum, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Jo sempre he votat Convergència i Unió, per això ara votaré Unió. La prioritat d'aquest país és crear llocs de treball.
Vull prosperitat i seguretat per les empreses, per això ara votaré Unió.
Vull que Catalunya sigui un sol poble, per això ara votaré Unió.
Si vols una Catalunya amb seny i que sigui respectada, diumenge toca Unió.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Aquest diumenge la jornada electoral es viu a Ràdio Estel. A partir de les 2 de la tarda seguirem el desenvolupament de la jornada per no perdre detall de cap titular. Participació, previsions, informacions d'última hora i molt més. I a les 8 del vespre, programa especial electoral amb Ignasi Miranda, amb els resultats i les reaccions. Aquest diumenge, les eleccions catalanes a Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
L'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistà, que ha presidit aquest matí l'ofici solemne corresponent a la festa de la Mare de Déu de la Mercè. En l'homilia d'aquesta missa pontifical, el cardenal Martínez Sistà ha recordat que la participació de persones que són ciutadans i autoritats manifesta que és un acte catòlic, però també que forma part del patrimoni i de la cultura de la capital catalana.
La festa de la Mare de la Mercè realitza en la nostra ciutat de Barcelona la connexió del que és religiós amb el que és ciutadà. La presència de les autoritats i dels ciutadans en aquesta celebració religiosa posa en relleu una doble convicció, que s'està assistint a un acte que pertany a la religió catòlica, però també que pertany a la cultura de la ciutat, a la història d'aquesta ciutat.
El cardenal Martínez Sistac ha dit que la presència d'aquestes autoritats revela també la dimensió pública de la fe cristiana. En aquesta festa, a la Basílica de la Patrona de Barcelona, recordem-ho, no hi eren presents els regidors del grup municipal de Barcelona en Comú, que lidera l'alcaldessa Ada Colau, com tampoc els 5 de Ciutadans ni els 3 de la CUP. En canvi, sí que hi eren els representants municipals de Convergència i Unió, Esquerra Republicana, el Partit dels Socialistes de Catalunya i el Partit Popular. El president Artur Mas i la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, han estat presents igualment a la tradicional missa, un ofici solemne que no estava inclòs per l'Ajuntament com a acte en el programa oficial de la Festa Major per primer cop en la història. En la mateixa homilia, l'arcabisbe de Barcelona ha fet referència a moltes qüestions socials. Per exemple, s'ha preguntat si Barcelona podria subsistir sense l'acció social de l'Església.
Què seria de la nostra ciutat de Barcelona i de tantíssimes ciutats, altres ciutats del món, sense les parròquies, les comunitats religioses, càrites, grups i institucions eclesials en el camp de l'espiritualitat, de la pobresa, de la marginació, de l'ensenyament, dels malalts, dels ancians, de la cultura, etc. Seria certament una ciutat pobra, per bé que també hi ha altres realitats que treballen en aquests camps.
Lluís Martínez Sistac ha dedicat igualment unes paraules al document dels bisbes de Catalunya davant de les eleccions d'aquest diumenge, tot recordant que l'Església respecta la pluralitat i la legitimitat de candidatures polítiques.
No correspon a l'Església, dèiem els bisbes de Catalunya, proposar una opció concreta, però sí que defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles i que recerquin amb constància la pau i la justícia. I afegíem que cal tenir present els grans valors que han d'estructurar la societat, la justícia i l'atenció als més febles i als que sofreixen el pes de la crisi econòmica.
el cardenal arcabisbe de Barcelona, amb qui han concelebrat els bisbes de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa i també els auxiliars de Terrassa i de Barcelona mateix, ha fet seves unes paraules del Papa Francesc sobre la urgència, ha afegit, de resoldre les necessitats estructurals de la pobresa. Un cop acabada la celebració religiosa, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha sumat al seguici a la mateixa plaça de la Mercè. Ja al migdia s'ha fet la tradicional diada castellera a la plaça de Sant Jaume, que també presidia Ada Colau des del balcó del consistori. A les 10 d'aquesta nit es tanquen les festes amb el tradicional piro musical.